Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, són les 8.
Occident, t'ofereix els titulars de la jornada.
Dilluns 6 d'octubre comença l'Infomatí.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Dilluns, dia d'inici de la setmana, i hem de començar parlant d'aquesta vida que a vegades està plena de pèrdues. Canvis laborals, trasllats, separacions, fills que marxen de casa i, és clar, també la mort. Davant d'aquesta realitat, l'Ajuntament ha creat el Punt de Dol, un espai de suport emocional que neix amb la voluntat d'oferir eines per afrontar aquestes situacions des d'una mirada pedagògica i comunitària. El servei ha començat la seva segona edició aquest setembre, després d'engegar el primer grup al juny. El recurs l'impulsa la Regidoria de Salut amb la voluntat d'oferir un espai estable i gratuït on la ciutadania pugui trobar suport davant de qualsevol mena de pèrdua més enllà de la mort. Tot i que l'Ajuntament no té competències sanitàries, sí que pot promoure accions de salut i prevenció. Segons ha explicat el magazín Faves Contades, Anna Sebastián, que és la tècnica referent del Servei de Promoció de la Salut, l'Ajuntament també comparteix experiències personals i una estructura formativa. La voluntat és servir de punt de referència per a qualsevol persona que visqui una pèrdua, entesa en sentit ampli. Una primera edició celebrada al juny va tenir una valoració positiva. És un exemple d'experiència de l'Angèlica, una de les assistents, que assegura que el Punt de Dol li ha canviat la perspectiva. El servei està organitzat en grups reduïts, amb un circuit de 6 sessions de 2 hores i cadascuna. Les places s'ofereixen mitjançant derivació professional i també a través de la inscripció directa a la ciutadania, enviant un correu a ciutadania@santcugat.cat. Tota aquesta informació ja la teniu, evidentment, a Cugat Mèdia. Però aquest cap de setmana hem de parlar dels Petits Camaleons, on el públic i l'ambient del festival mai no canvien.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Doncs el que us dèiem, aquest cap de setmana ha estat protagonista el Petits Camaleons, 14a edició, una iniciativa gairebé que ha exhaurit totes les entrades per gaudir dels concerts de músics i grups com Nil Moliner, Els Catarres, The Tallet, Su i Doctor Prats, entre molts altres. El Teatre Auditori Emma Vilasau, Sant Cugat, i l'entorn de l'equipament ha acollit de nou la iniciativa. Un públic especial per als músics, actuar davant d'infants, és tot un repte. I a més, hem de dir que ja tenim xifres donades per l'organització. Més de 10.000 assistents, amb Albert Puig, director del festival, i un Petits Camaleons, que amb 10.000 assistents doncs, es consolida com una activitat cabdal a casa nostra. A més, la celebració dels Petits Camaleons ha coincidit amb reivindicacions i protestes arreu pel genocidi de la Franja de Gaza. És per això que l'organització ha cedit un espai a Hope Palestina, una entitat que ajuda les famílies que viuen en aquest territori, una mobilització que coincideix amb una manera d'entendre, i en aquest cas la decisió del Teatre Auditori. El primer show va sonar amb aquesta reivindicació va ser el concert de Salvador Sobral i Lucía Fumero de dijous passat. És el tradicional ja concert per a les familiars adults que organitza els Petits Camaleons. I dos apunts d'economia. L'adquisició d'un habitatge pot ser una font de dubtes i preocupacions. Els impostos vinculats a la compra, les deduccions fiscals, la contractació de la hipoteca, els tipus d'interès existents són alguns dels factors que cal tenir en compte. De tot plegat, n'ha parlat el programa Faves Contades de Ràdio Sant Cugat, Lluís Bassar, professor del màster de fiscalitat per la UOC i soci d'Auren. I també us volem parlar de la intel·ligència artificial, que serà el tema central de la 7a edició del Women Evolution, que enguany celebrarà el dijous 16 d'octubre a l'Auditori S.A. de Sant Cugat. L'esdeveniment pretén abordar com la IA s'ha convertit en una aliada clau per potenciar el talent femení, millorar la productivitat, enfortir la salut i garantir la igualtat en l'àmbit laboral. I també us volem parlar de la festa del barri Monestir Sant Francesc, sens dubte, una valoració que em feia en aquest cas la Mireia Gallego, que és presidenta d'aquesta associació.
Jo crec que l'èxit de les nostres festes o de les nostres activitats no és tant el que fem, sinó la gent com respon, no? I perquè som com una comunitat, que ens saludem cada dia, que anem a prendre cafè, que ens coneixem, i aleshores no és aquest ambient distant d'altres barris que no tenen tant d'efecte, sinó que ens coneixem de tota la vida.
I en clau esportiva, què ha passat a casa nostra? Doncs anem a conèixer alguns marcadors. I us comencem parlant d'una victòria d'aquest diumenge a la tarda a la zona esportiva municipal Jaume Tubau amb el femení com a protagonista del Sanco 2-0 guanyat al Sígol de Badalona. A més, el masculí també va guanyar primera victòria de temporada al grup 3 de Primera Catalana 4-3 davant del Catllà i derrotes del futbol sala Sant Cugat contundent 0-7 davant el Mamut Les Corts B i també derrota del Patiu Guiclub Sant Cugat de l'Oxigen femení 1-4 davant del Manlleu. Doncs fins aquí el que ha estat aquest informatiu. Us ha parlat Joan García amb el treball dels serveis informatius de cap de setmana encapçalats pel Sergio Morales. Recordin, la informació continua als diferents butlletins horaris, també a les xarxes socials, Instagram, Facebook i Twitter, i evidentment a Cugat Media, el 91.5 de l'FM. Que acabin de passar un molt bon dilluns i també una molt bona setmana. Adeu-siau.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
Us parla Joan García. La vida està plena de pèrdues, canvis laborals, trasllats, separacions, fills que marxen de casa i, esclar, també la mort. Davant d'aquesta realitat, l'Ajuntament de Sant Cugat ha creat el Punt de Dol, un espai de suport emocional que deixa amb la voluntat d'oferir eines per afrontar aquestes situacions des d'una mirada pedagògica i comunitària. El servei ha començat la seva segona edició aquest setembre després d'engegar el primer grup al juny. El recurs l'impulsa la Regidoria de Salut de l'Ajuntament de Sant Cugat amb la voluntat d'oferir un espai estable i gratuït on la ciutadania pugui trobar suport davant de qualsevol mena de pèrdua, més enllà de la mort, tot i que l'Ajuntament no té competències sanitàries, sí que pot promoure accions de salut i també de prevenció. El servei està organitzat en grups reduïts amb un circuit de 6 sessions de 2 hores cadascuna. Les places s'ofereixen mitjançant derivació professional i també a través de la inscripció directa de la ciutadania, enviant un correu a ciutadania@sancuat.cat. Abans de començar, doncs es fa un cribatge inicial per valorar la motivació i el compromís de les persones participants. I l'altra notícia destacada ens porta a parlar del Festival Petits Camaleons, 14a edició. Ho ha acollit el Teatre Auditori Emma Vilarsau de Sant Cugat i els seus voltants amb un total de 10.000 assistents. Concerts de músics i grups destacats com Nil Moliner, Els Catarres, Detalles, Su i Doctor Prats, entre molts d'altres. A més, cal explicar que hi ha hagut també una celebració on ha coincidit amb reivindicacions i protestes arreu pel genocidi de la Franja de Gaza. És per això que l'organització ha cedit un espai a Hope Palestina, una entitat que ajuda les famílies que viuen en aquest territori, una mobilització que coincideix amb la decisió del Teatre Auditori Emma Vilarsau d'acollir, entre d'altres qüestions, fets reivindicatius, com el concert de Salvador Sobral i Lucía Fumero, on el tradicional concert per a familiars adults que organitza els Petits Camaleons. Doncs això és tot. Recordin, Infopodcast, una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat. Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al Cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre i, com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
Dilluns 6 d'octubre comença l'Infomatí.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Dilluns, dia d'inici de la setmana, i hem de començar parlant d'aquesta vida que a vegades està plena de pèrdues. Canvis laborals, trasllats, separacions, fills que marxen de casa i, és clar, també la mort. Davant d'aquesta realitat, l'Ajuntament ha creat el Punt de Dol, un espai de suport emocional que neix amb la voluntat d'oferir eines per afrontar aquestes situacions des d'una mirada pedagògica i comunitària. El servei ha començat la seva segona edició aquest setembre, després d'engegar el primer grup al juny. El recurs l'impulsa la Regidoria de Salut amb la voluntat d'oferir un espai estable i gratuït on la ciutadania pugui trobar suport davant de qualsevol mena de pèrdua més enllà de la mort. Tot i que l'Ajuntament no té competències sanitàries, sí que pot promoure accions de salut i prevenció. Segons ha explicat el magazín Faves Contades, Anna Sebastián, que és la tècnica referent del Servei de Promoció de la Salut, l'Ajuntament també comparteix experiències personals i una estructura formativa. La voluntat és servir de punt de referència per a qualsevol persona que visqui una pèrdua, entesa en sentit ampli. Una primera edició celebrada al juny va tenir una valoració positiva. És un exemple d'experiència de l'Angèlica, una de les assistents, que assegura que el Punt de Dol li ha canviat la perspectiva. El servei està organitzat en grups reduïts, amb un circuit de 6 sessions de 2 hores i cadascuna. Les places s'ofereixen mitjançant derivació professional i també a través de la inscripció directa a la ciutadania, enviant un correu a ciutadania@sancugat.cat. Tota aquesta informació ja la teniu, evidentment, a Cugat Mèdia. Però aquest cap de setmana hem de parlar dels Petits Camaleons, on el públic i l'ambient del festival mai no canvien.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Doncs el que us dèiem, aquest cap de setmana ha estat protagonista el Petits Camaleons, 14a edició, una iniciativa gairebé que ha exhaurit totes les entrades per gaudir els concerts de músics i grups com Nil Moliner, Els Catarres, The Tallet, Su i Doctor Prats, entre molts altres. El Teatre Auditori Emma Vilassau Sant Cugat i l'entorn de l'equipament ha acollit de nou la iniciativa. Un públic especial per als músics actuar davant d'infants és tot un repte. I a més, hem de dir que ja tenim xifres donades per l'organització. Més de 10.000 assistents, amb Albert Puig, director del festival, i un Petits Camaleons, que amb 10.000 assistents doncs, es consolida com una activitat cabdal a casa nostra. A més, la celebració dels Petits Camaleons ha coincidit amb reivindicacions i protestes arreu pel genocidi de la Franja de Gaza. És per això que l'organització ha cedit un espai a Hope Palestina, una entitat que ajuda les famílies que viuen en aquest territori, una mobilització que coincideix amb una manera d'entendre, i en aquest cas la decisió del Teatre Auditori. El primer show va sonar amb aquesta reivindicació, va ser el concert de Salvador Sobral i Lucía Fumero de dijous passat. És el tradicional ja concert per a les familiars adults que organitza els Petits Camaleons. I dos apunts d'economia. L'adquisició d'un habitatge pot ser una font de dubtes i preocupacions. Els impostos vinculats a la compra, les deduccions fiscals, la contractació de la hipoteca, els tipus d'interès existents són alguns dels factors que cal tenir en compte. De tot plegat, n'ha parlat el programa Faves Comptades de Ràdio Sant Cugat, Lluís Bazar, professor del màster de fiscalitat per la UOC i soci d'Auren. I també us volem parlar de la intel·ligència artificial, que serà el tema central de la 7a edició del Women Evolution, que enguany celebrarà el dijous 16 d'octubre a l'Auditori S.A. de Sant Cugat. L'esdeveniment pretén abordar com la IA s'ha convertit en una aliada clau per potenciar el talent femení, millorar la productivitat, enfortir la salut i garantir la igualtat en l'àmbit laboral. I també us volem parlar de la festa del barri Monestir Sant Francesc. Sens dubte, una valoració que en feia en aquest cas la Mireia Gallego, que és presidenta d'aquesta associació.
Jo crec que l'èxit de les nostres festes o de les nostres activitats no és tant el que fem, sinó la gent com respon, no? I perquè som com una comunitat, que ens saludem cada dia, que anem a prendre cafè, que ens coneixem, i aleshores no és aquest ambient distant d'altres barris que no tenen tant d'efecte, sinó que ens coneixem de tota la vida.
I en clau esportiva, què ha passat a casa nostra? Doncs anem a conèixer alguns marcadors. I us comencem parlant d'una victòria d'aquest diumenge a la tarda a la zona esportiva municipal Jaume Tubau, amb el femení com a protagonista del Sanco 2-0 guanyat al Sígol de Badalona. A més, el masculí també va guanyar primera victòria de temporada al grup 3 de primera catalana 4-3 davant del Catllà, i derrotes del futbol sala Sant Cugat contundent 0-7 davant el Mamut Les Corts B, i també derrota del Patiu Guícol Sant Cugat de l'Oxigen femení 1-4 davant del Manlleu. Doncs fins aquí el que ha estat aquest informatiu. Us ha parlat Joan Garcia amb el treball dels serveis informatius de cap de setmana encapçalats pel Sergio Morales. Recordin, la informació continua als diferents butlletins horaris, també a les xarxes socials, Instagram, Facebook i Twitter, i evidentment a Cugat Media, el 91.5 de l'FM. Que acabin de passar un molt bon dilluns i també una molt bona setmana. Adeu-siau.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
Us parla Joan Garcia. La vida està plena de pèrdues, canvis laborals, trasllats, separacions, fills que marxen de casa i, és clar, també la mort. Davant d'aquesta realitat, l'Ajuntament de Sant Cugat ha creat el Punt de Dol, un espai de suport emocional que deixa amb la voluntat d'oferir eines per afrontar aquestes situacions des d'una mirada pedagògica i comunitària. El servei ha començat la seva segona edició aquest setembre després d'engegar el primer grup al juny. El recurs l'impulsa la Regidoria de Salut de l'Ajuntament de Sant Cugat amb la voluntat d'oferir un espai estable i gratuït on la ciutadania pugui trobar suport davant de qualsevol mena de pèrdua, més enllà de la mort, tot i que l'Ajuntament no té competències sanitàries, sí que pot promoure accions de salut i també de prevenció. El servei està organitzat en grups reduïts amb un circuit de 6 sessions de 2 hores cadascuna. Les places s'ofereixen mitjançant derivació professional i també a través de la inscripció directa de la ciutadania, enviant un correu a ciutadania@sancugat.cat. Abans de començar, doncs, es fa un cribatge inicial per valorar la motivació i el compromís de les persones participants. I l'altra notícia destacada ens porta a parlar del Festival Petits Camaleons, 14a edició. Ho ha acollit el Teatre Auditori Emma Vilarsau de Sant Cugat i els seus voltants, amb un total de 10.000 assistents. Concerts de músics i grups destacats com Nil Moliner, Els Catarres, De Talle, Su i Doctor Prats, entre molts d'altres. A més, cal explicar que hi ha hagut també una celebració on ha coincidit amb reivindicacions i protestes arreu pel genocidi de la Franja de Gaza. És per això que l'organització ha cedit un espai a Hope Palestina, una entitat que ajuda les famílies que viuen en aquest territori, una mobilització que coincideix amb la decisió del Teatre Auditori Emma Vilarsau d'acollir, entre d'altres qüestions, fets reivindicatius, com el concert de Salvador Sobral i Lucía Fumero, on el tradicional concert per a familiars adults que organitza els Petits Camaleons. Doncs això és tot. Recordin, Infopodcast, una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.
FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Way to the dawn of the light, the wind will blow into your face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside, it's the call of your heart. Close your eyes and you will find there's a job the dark. Here I am. When you sent me an angel, here I am. In the land of the morning star.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Love don't was falling down, but I'm loving how it stays. I look around for desire, love run away. Down, I was way above the place. I waited up for the day, now the day comes to me.
Nobody wants you. Fill up my cup, don't ever stop coming.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Notícies en xarxa, edició matí, amb Taís Trujillo.
Bon dia, són 9:15 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant les primeres deportacions d'integrants de la flotilla per part d'Israel. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el regidor d'Esquerra, Jordi Coronas, han denunciat maltractaments i abusos per part de les forces israelianes durant la seva estada a la presó després d'aterrar la passada nit a l'aeroport del Prat. Formen part del primer grup de 21 activistes que ja han estat retornats a Espanya després de signar una declaració reconeixent haver entrat il·legalment en aigua israelianes. Aquest dilluns s'espera un acord entre Tel Aviv i el consolat espanyol per al retorn dels altres 28 membres de la flotilla que s'han negat a signar el document, entre els quals hi ha dos membres de la CUP. El secretari general del partit, Non Casadevall, ha denunciat des del Notícies en xarxa la falta de transparència i la poca informació que els arriba sobre l'estat dels empresonats.
Estem a l'espera de tenir més informació i de poder donar més detalls a les famílies. En aquest moment confiem que estiguin en aquest segon bloc, però no tenim una confirmació al 100%. El que revela això és aquesta opacitat amb la que actua l'estat d'Israel, amb què aquestes persones han estat incomunicades enmig d'una acció humanitària, no ho oblidem. No estaven cometent cap il·legalitat ni havien entrat de forma il·legal a cap estat reconegut internacionalment.
La vigília perquè es compleixin 2 anys de l'atac de Hamas contra Israel, totes dues parts es reuniran avui a Egipte per intentar avançar en les negociacions de pau. El pacte, elaborat pel president nord-americà Donald Trump, ha estat acceptat parcialment per Hamas, que es compromet al retorn dels hostatges. Sobre aquestes negociacions i també sobre la solidaritat internacional amb Gaza, en parlarem tot seguit aquí a plató amb Manel Vila, que és impulsor del comitè assessor del districte 11 a Barcelona amb ciutats palestines. I més qüestions. El govern comença a fer els controls per detectar possibles nous casos de dermatosi nodular contagiosa, una malaltia que es va detectar divendres per primer cop en una granja de vaques de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. El protocol va obligar a sacrificar 123 caps de bestiar. Primera jornada de vaga aquest dilluns de la plantilla de l'empresa MM Fiber Packaging a Montcada i Reixac, dedicada a la fabricació d'envasos de cartró per a la indústria farmacèutica. La direcció ha presentat un expedient de regulació d'ocupació que afectarà fins a 91 dels 105 treballadors. El president del comitè d'empresa, Francisco Martínez, n'ha parlat fa pocs minuts aquí al Notícies en xarxa.
És totalment estratègic aquesta situació i que, per tant, si no estan reconeixent causes econòmiques, doncs trobem que és totalment injust que l'empresa tanqui. És a dir, que l'activitat podria continuar aquí a Barcelona.
La circulació de l'R3 es troba tallada ara entre Granollers, Canovelles i Mollet Santa Rosa per manca d'atenció, segons que ha informat Renfe. La incidència havia obligat inicialment a tallar la circulació entre l'Hospitalet de Llobregat i Ripoll, però s'ha restablert, excepte en el tram Granollers, Canovelles i Mollet Santa Rosa. Entre aquestes dues estacions s'ha habilitat un servei alternatiu per carretera. I d'altra banda, ha estat tallat durant una estona el tram entre Vic i Balanyà-Hostalets per la caiguda d'un arbre sobre la infraestructura. I tot plegat el dia abans que aquesta línia, l'R3, pateixi el tall més gran de la història a Rodalies entre Montcada Bifurcació i la Garriga, que s'allargarà 16 mesos per al desdoblament d'aquest tram, un fet que genera expectativa pel funcionament dels autobusos i el pla alternatiu dissenyat per Renfe. El portaveu del col·lectiu d'usuaris Perquè no ens fotin el tren, Marc Generes, ha carregat des del Notícies en xarxa contra una planificació que considera del tot desproporcionada.
Els 8 primers mesos no només tallen el tram d'obres, sinó que tallen per les obres que estan fent a Montcada Bifurcació tot el tram sud de la línia. I aquests primers 8 mesos és els que no tenen, encara tenen menys sentit. Estarà tallat trams de via on no s'estarà fent res. cosa que és absolutament aberrant el dany que poden, que ens provoquen els usuaris.
En esports, el Barça va caure golejat a Sevilla per 1-4 en un mal partit dels de Hansi Flick. La derrota, la primera en Lliga, també suposa la pèrdua del liderat de primera. L'Espanyol va caure davant el Betis per 1-2 en un partit en què Puado va fallar un penal en el minut 99. I el festival Petits Camaleons tanca la seva 14a edició a Sant Cugat del Vallès, per on han passat un total de 10.000 espectadors des de dijous passat. La iniciativa gairebé ha exhaurit totes les entrades per gaudir dels concerts de músics i grups com Nil Moliner, Els Catarres, The Tallets, Su o Doctor Prats.
Notícies en xarxa, edició matí.
Primeres aportacions d'integrants de la flotilla espanyola per part d'Israel. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el regidor d'Esquerra, Jordi Corona, formen part d'aquest primer grup de 21 activistes que han estat retornats després de signar una declaració en què reconeixien haver entrat il·legalment en aigües israelianes. En la seva aterrada a nit, a l'aeroport del Prat, en què han estat rebuts per desenes de persones, tots dos líders polítics han denunciat maltractaments i abusos arbitraris durant la seva estada a la presó. Uns fets que han relativitzat en comparació amb la situació que està vivint la població civil a Gaza. Per tot plegat, han reclamat la reacció urgent de la comunitat internacional davant del genocidi i un estat de denúncia i de protesta permanent per part de la ciutadania.
Vam arribar a un port on ens van fer baixar dels vaixells i on ens esperaven centenars de policies molt agressius, molt violents, que van cometre diferents actes de violència contra totes nosaltres, ficar-nos hores de genolls al terra, el cap contra el terra, cridant-nos, insultant-nos, humiliant-nos. Molts actes, diguem-ne, d'arbitrarietat i de violència contra centenars de persones pacífiques.
La prioritat és acabar, aturar aquest genocidi que s'està produint a Palestina. I la segona, per descomptat, i no menys important, molt important, tots els companys i companyes han de tornar a casa sans i estalvis. Demà, millor que demà passat. Aquesta missió no s'acaba fins que tots i totes tornin a estar a casa. Que no s'aturin les mobilitzacions. Pell de gallina quan avui he vist les imatges de les manifestacions i de les accions que s'estan fent a Barcelona i arreu, a moltes ciutats.
El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha confirmat fa poca estona en una entrevista a Catalunya Ràdio que aquest dilluns tornaran els altres 28 integrants de la flotilla Global Summit que s'han negat a signar inicialment la deportació immediata després de les negociacions diplomàtiques amb Tel Aviv. Entre aquest grup hi ha els membres de la CUP, Pilar Castillejo i Adrià Plazas. El secretari general del partit, Non Casadevall, ha denunciat des del Notícies en xarxa la falta de transparència i la poca informació que els arriba sobre l'estat dels empresonats.
Estem a l'espera de tenir més informació i de poder donar més detalls a les famílies. En aquest moment confiem que estiguin en aquest segon bloc, però no tenim una confirmació al 100%. El que revela això és aquesta opacitat amb la que actua l'estat d'Israel, amb què aquestes persones han estat incomunicades enmig d'una acció humanitària, no ho oblidem. No estaven cometent cap il·legalitat ni havien entrat de forma il·legal a cap estat reconegut internacionalment.
I la vigília, perquè es compleixin 2 anys de l'atac terrorista de Hamas contra Israel, totes dues parts es reuniran avui a Egipte per intentar avançar en les negociacions de pau. En aquestes converses s'espera que s'avanci en els termes de l'acord signat pel president dels Estats Units, Donald Trump, i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i que Hamas ja ha acceptat parcialment amb el compromís d'alliberar tots els hostatges. També accepten que un organisme palestí independent porti les regnes de l'administració de la franja. El pla no inclou terminis per la retirada de l'exèrcit israelià. Sigui com sigui, a poques hores per aquestes negociacions, els atacs amb drons i bombardejos han continuat a Gaza. Doncs sobre aquestes qüestions d'actualitat relacionades amb el conflicte a Gaza i sobre la posada en marxa del districte 11 Barcelona amb ciutats palestines, en volem parlar aquí al plató del Notícies en xarxa en els propers minuts amb Manel Vila, que és l'impulsor del comitè assessor d'aquest districte 11 per enfortir vincles amb Palestina. Senyor Vila, molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per venir avui al Notícies en Xarxa. De seguida parlarem d'aquest districte 11, que és pel que l'hem convidat, però evidentment estàvem veient ara totes les informacions referents a la flotilla, una flotilla que també està molt vinculada, del tot vinculada, amb aquest moviment de defensa dels drets de la població palestina, que també és el que ha motivat aquesta creació del districte 11. Com estan vivint aquesta detenció dels membres, aquestes deportacions en diferents fases?
Bueno, la flotilla era un toc d'alarma que feia la societat civil per la inacció de molts governs. Tenia que haver-hi una resposta des de fa molt temps, no hi havia aquesta resposta, i la societat civil internacional, la solidaritat internacional, va reaccionar davant d'aquesta manera.
Per tant, la missió, tot i que avortada per l'exèrcit israelí, es pot dir que ha estat útil en aquest sentit?
No, la missió ha estat molt útil. Igual que és útil els actes que es van fer contra la Volta a Espanya o els actes que s'estan fent per la pressió perquè Israel no estigui segons quin esdeveniment internacional. Aquestes gotes d'aigua, aquests granets de sorra, són molt importants per manifestar el rebuig que la societat civil davant de la inoperància i davant de l'estat genocida d'Israel.
Seguirem parlant d'aquesta flotilla els propers minuts, però ens volíem centrar també ara en aquest districte 11, perquè ell es va presentar la setmana passada, l'alcalde Collboni ho va fer, i per aquelles persones que encara no n'han sentit a parlar, expliqui'ns què és el districte 11, també en el context d'aquests 10 districtes que ja existien i que ja existeixen a Barcelona.
Molt bé. El districte 11 és una idea que va tenir l'alcalde Maragall davant també de la inoperància de l'acció internacional que hi havia davant del setge de Sarajevo durant la Guerra dels Balcans. En aquell moment Barcelona estava amb el rovell de l'ou, era el 92, era el nostre any a la ciutat. El 84 havia sigut ciutat olímpica a Sarajevo, i en aquell moment, mentre nosaltres estàvem amb la glòria olímpica, hi havia una ciutat que estava assetjada i bombardejada, no? Davant de la inacció que hi havia en aquell moment, l'alcalde va llançar la idea aquesta de fer de Sarajevo, ciutat olímpica, el districte 11 de la ciutat, i Barcelona va agafar a l'Ajuntament de Barcelona una estructura administrativa per donar moltes més facilitats a l'acció humanitària que s'estava generant de la societat civil, de molts municipis de Catalunya i del propi Ajuntament de Barcelona. I va ser una estructura que va funcionar del 92 al 99, fins que la Unió Europea va decidir que Bòsnia i Hercegovina ja havia arribat a un estat de desenvolupament, però del 92 al 99 l'Ajuntament de Barcelona va tindre una estructura administrativa com un districte més de la ciutat per ajudar a la ciutat de Sarajevo. Aquesta idea l'agafa l'alcalde Jaume Collboni en un moment on entenem que venen uns anys de reconstrucció a la mesura que es pugui a Gaza City, però per això n'hem dit a les ciutats de Palestina, perquè Barcelona i les poblacions catalanes tenen acords de col·laboració amb diverses ciutats de Cisjordània. També el missatge dona un avís de que hi ha moltes ciutats de Palestina a Cisjordània que, si bé no hi ha la destrucció de Gaza, però sí que els últims anys Israel ha perpetrat un autèntic apartheid a la situació, i es vol donar una resposta administrativa el més eficaç possible per aquestes ciutats palestines.
Per tant, està pensat per actuar sobretot un cop acabi la guerra, en la seva reconstrucció, o també durant la guerra?
Bueno, el districte 11 comença a funcionar sempre amb aquesta doble estructura que ja vam tenir per la Guerra dels Balcans, d'una estructura administrativa potenciada i un reforç a la societat civil amb totes les activitats que organitzi de suport a Palestina. I sempre aquest doble esbiaix, manera de veure-ho, del suport a l'acció municipal i el suport a la societat civil que es mobilitza.
Es presentava la setmana passada, no sé si ja tenen en marxa algun projecte. Aquesta setmana és la setmana en què han de començar realment a treballar, no?, a posar en marxa aquesta estructura. Què és el que serà més prioritari, per on començaran, perquè hi ha molt per fer?
D'entrada, ahir ja va arribar una delegació de les ciutats de Cisjordània, que ja estan aquí a Barcelona per fer 4 dies de relacions amb tècnics municipals de diversos municipis. estan amb l'Ajuntament de Barcelona, amb el Fons Català de Cooperació, crec que és dimecres que estan a Granollers. Vull dir, ja hi ha tècnics de 7 ciutats palestines que els tindrem ara durant 3 o 4 dies, tècnics municipals de les ciutats palestines, que els tindrem 3 o 4 dies per aquí a Catalunya definint una mica quines són el ritme, les necessitats més urgents que hi poden haver. La relació amb Gaza i amb Palestina no s'ha perdut mai, ni des de la ciutat de Barcelona, ni des de la societat civil. Hem tingut sempre molt bona relació. La relació amb Gaza surt d'un conveni que va firmar l'alcalde Joan Clos, trilateral, Barcelona, Tel Aviv, Gaza City, per poder treballar allà. A Gaza City l'Ajuntament de Barcelona ha estat durant molts anys fent projectes d'urbanització molt potents. Es va urbanitzar un barri, el Nasser, de 180.000 habitants, o hi ha la plaça Barcelona, que l'han destruït un parell de vegades, l'han tornat a destruir i la tornarem a refer. I la tornarem a refer com un del símbol. Nosaltres, bueno, allà es diu la plaça Barcelona, nosaltres la vam batejar en pis plaça de la Pau, però per la gent de Gaza City és la plaça Barcelona. O sigui, s'ha treballat molt durant aquest any i ara el que fa falta és fer un sobreesforç molt important després de la desgràcia, després dels actes del 7 d'octubre i la destrucció que ha fet de venjança el govern d'Israel.
D'on sortiran els diners per fer aquesta reconstrucció, per contribuir-hi, i amb quin pressupost comptaran inicialment?
L'alcalde va citar que d'entrada feien una reserva d'un milió, a vegades se cita un milió i mig, una reserva de diners per començar a treballar, a més dels diners que ja la ciutat de Barcelona ja té amb els programes de col·laboració, tant amb Ramala, amb Betlem, com amb Nablus, no? Aquests diners ja s'hi va comprometre l'alcalde al tema de la presentació, però una de les coses que l'estructura districte 11 té que fer és anar buscant, a la que hi hagi oportunitat, aquells esforços de buscar inversions i saber quan hi haguin algun ninxo de possibilitats de trobar, doncs tenir projectes preparats. Jo crec que, per exemple, que l'any que ve és l'any la capital mundial de l'arquitectura, Barcelona, ens facilitarà durant un any estar treballant amb tècnics d'una banda i tècnics de l'altra per poder tenir els projectes i les carpetes de projectes per quan hi hagin aquestes oportunitats de reconstrucció. Reconstrucció física i reconstrucció social. Sempre és un tema que la ciutat de Barcelona sempre ha tingut molt present, no? Tornàvem de Sarajevo en el seu moment i tornàvem de Bòsnia i deia, l'alcalde sempre deia, és molt important que hi hagin grues, però també és molt important la reconstrucció social d'una població que està patint avui també molt.
Manel Vila, impulsor del Comitè Assessor del Districte 11 a Barcelona amb les ciutats palestines, moltíssimes gràcies per haver estat avui al Notícies en Xarxa per parlar-nos-en, i en farem seguiment d'aquesta reconstrucció i d'aquest ajut.
Gràcies a vosaltres. Això ajuda a anar trencant aquest anonimat. Hi ha moltes actuacions i moltes activitats i ens ajudeu molt a fer-les possible.
Gràcies per venir. Bon dia.
Bon dia.
Notícies en Xarxa. Informació al detall.
Ho hem sabut fa poca estona, la circulació de l'R3 es troba tallada ara entre Granollers, Canovelles i Mollet Santa Rosa per manca d'atenció, segons que ha informat Renfe. La incidència havia obligat inicialment a tallar la circulació entre l'Hospitalet de Llobregat i Ripoll. Entre aquestes dues estacions s'ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Aquests problemes a l'R3 arriben just la vigília que demà comenci el macrotall de Rodalies en aquesta línia entre Montcada Bifurcació i la Garriga, que s'allargarà durant 16 mesos. Els nostres companys Toni López i Ana Ruiz són a l'estació d'autobusos de Fabra i Puig a Barcelona. Ana, bon dia.
Bon dia, Taisi. Som a Fabra i Puig perquè aquesta estació, juntament la de Centelles, es transformaran a partir de demà en una mena de hub que assegurarà la connexió directa amb els busos. La interrupció del servei a partir de demà es dividirà en dues fases. La primera, entre Montcada i Bifurcació i la Garriga, que durarà fins al mes de maig del 2026, i la segona fase, quan s'hagin finalitzat els treballs de reordenació de les vies a Montcada i Bifurcació, que afectarà entre Mollet Santa Rosa Jesús i la Garriga fins al gener del 2027. Així doncs, els usuaris estaran obligats a partir de demà a fer servir el transport per carretera, aquest pla alternatiu que posarà, que habilitarà Renfe per poder seguir i fer els seus trajectes diaris. Uns trajectes diaris que s'allargaran de 20 a 30 minuts més. És l'advertiment que ha fet en declaracions al programa Ciutadella de la xarxa el portaveu de Renfe, Antoni Carmona. Carmona ha volgut destacar, però, que aquesta incidència en el dia a dia, en la vida quotidiana dels usuaris, és també conseqüència d'un important paquet d'obres de millora de la infraestructura que s'estan fent ara després d'una mancança històrica d'inversions a Rodalies.
S'està duent a terme moltíssima inversió a Catalunya, una inversió històrica, i això comporta modificació de servei. En el moment que aquesta modificació contempla un pla alternatiu per carretera, hi ha un increment del temps de viatge. És més ràpid anar des de Vic fins a Barcelona directe en tren que haver de baixar a Centelles, agafar el bus. Sempre que hi ha un transbordament tren més bus, suposa un increment del temps de viatge.
Important dia a partir de demà dimarts, el servei de Rodalies, un macrotall, un important macrotall a la R3 afectarà novament a uns 20.000 usuaris diaris que fan servir aquesta línia. Tindran, però, a la seva disposició aquest pla alternatiu de transport per carretera que assegurarà per carretera els seus enllaços, els seus trajectes diaris. Mentrestant, Renfe ha format uns 90 informadors que assessoraran i ajudaran a partir de demà els usuaris de Rodalies. Els usuaris de Rodalies, volien dir.
No, minuts perquè siguin les 9 en punt del matí. Repassem tota l'actualitat esportiva. Cristina Álvarez, bon dia. Desfeta el Barça a Sevilla i adeu al liderat.
Sí, els blaugranes van caure golejats per 1-4 i cedeixen el liderat al Real Madrid, que ara és a 2 punts. Es va avançar el Sevilla amb un gol d'Alexis, de penal, un penal molt discutit, comès per Araujo, i va ampliar diferències Isaac al minut 37. Abans del descans, Rashford va fer el 2-1 i després a la represa Lewandowski va tenir l'oportunitat d'empatar, però va fallar un penal. Al tram final, el Sevilla va centrar amb 2 contraatacs. Al final, 4-1, i Pedri, que feia autocrítica.
Los primeros 45 minutos el equipo ha sido horroroso. Creo que no hemos jugado un partido tan malo como hoy y bueno, hay que hacer autocrítica. Con balón no sabíamos salir de esa presión uno para uno que hacían ellos. Falta de intensidad en defensa. Creo que bueno, tenemos que ver las cosas que hemos hecho mal. Está claro que el míster y nosotros trabajaremos para mejorar.
Derrota cruel també de l'Espanyol davant el Betis per 1-2, tot i avançar-se amb un gol de Pol Lozano, els andalusos van capgirar el marcador en 8 minuts. A l'afegit, l'Espanyol va poder salvar un punt, però Pau López va aturar un penal a Javi Puado. La derrota fa caure els de Manolo González fins a la 9a posició. Puado lamentava les ocasions desaprofitades.
Fa ràbia perquè, a més, quan anàvem 1-0 hem tingut un bon inici de segona part. Crec que la de Pere ha sigut clara, després un par de remats a Roberto de cap i el penal al final, que òbviament és una oportunitat pues, molt clara i és una pena que se t'escapi. Jo crec que no estem malament, és veritat que dels últims pues, 9 punts si sumem el del Madrid, que és un partit difícil, 12, hem fet només 2, però hem fet un bon inici de Lliga.
El Barça s'ha estrenat amb derrota. La Lliga ACB va caure per 93-81 a la pista del València, que celebrava el triomf a la Supercopa en l'estrena al Roig Arena. A la primera meitat, els locals van passar per sobre dels blaugranes, arribant a obrir un forat de 14 punts poc abans del descans. Només Will Clyburn, el millor del Barça, va ser capaç de posar fre al domini valencianista. L'equip blaugrana va reaccionar a la segona meitat fins que Darius Thompson, MVP del partit, va sentenciar amb 2 triples seguits. El Joventut va guanyar en el debut a la pista del Granada per 75-87 amb exhibició de Ricky Rubio. El base del Masnou tornava a Granada, on fa 20 anys va debutar a l'ACB i va conduir l'equip cap al triomf amb 18 punts i 30 de valoració en els 19 minuts que va jugar. L'equip verd i negre va controlar el partit ja des de l'inici i el triomf no va perillar. a la Supercopa Femenina de Waterpolo, el Sabadell ha tornat a aixecar el títol, una imatge que no es veia des de 2023. Les vallesanes van superar per 11-8 el Sant Andreu en una final que van dominar des de l'inici. Van arrencar amb un parcial de 5-0 i sempre van tenir almenys 3 gols d'avantatge. Aquesta és la 13a Supercopa per a l'equip vallesà. Issa Williams va ser escollida millor portera i Van der Kratz, que va fer 5 gols, millor jugadora del partit. I a la Supercopa masculina no hi va haver sorpresa i l'Atlètic Barceloneta va aixecar el títol per 5a vegada consecutiva, la 20a en total. I això que va ser el Sabadell qui va obrir el marcador, però de seguida els mariners van prendre la iniciativa. Al descans ja dominaven per 8-4, al tercer període 4 gols seguits del Barceloneta van deixar el títol ja sentenciat. Al final 16-6 a favor dels mariners i primer títol estatal per a Fran Fernández. Doncs Atlètic, Barceloneta i Sabadell que van sortir vencedors en aquestes finals a la piscina Sant Jordi.
Gràcies, Cristina, que vagi bé. Fins demà.
Fins demà.
Nosaltres ara obrim Plana Cultural explicant-vos que el Festival Petits Camaleons ha tancat la seva 14a edició a Sant Cugat del Vallès, per on han passat 10.000 persones des de dijous passat. La iniciativa gairebé ha exhaurit totes les entrades per gaudir dels concerts de músics i grups com Nil Moliner, Els Catarres, The Tallet, Su o Doctor Prats. L'organització s'ha mostrat molt satisfeta per la resposta un any més del públic familiar amb concerts de durada adaptada per als més menuts. En aquesta edició, a més, el festival ha volgut cedir un espai a l'organització Hope Palestina, que té com a finalitat ajudar les famílies de Gaza. I cap de setmana màgic a la Noguera amb la 17a Fira de Màgia al carrer de Montgai. Durant 4 dies ha reunit prop de 70 mags que han fet més de 100 funcions. Hi prenen part il·lusionistes de tot el món, tant professionals com amateurs. El certamen ha plegat centenars de persones per viure els espectacles de prop, així com també per gaudir dels tallers de màgia i de la fira de menjar i de productes artesanals. I ens acomiadem amb una última hora. S'acaba de restablir la circulació de trens a l'R3, que estava tallada entre Granollers-Canovelles i Mollet-Santa Rosa per falta de tensió, obligant a establir un servei alternatiu d'autobusos per carretera. Una incidència que havia arribat a tallar tot el servei entre l'Hospitalet de Llobregat i Ripoll. Ara s'acumulen alguns retards fins a la normalització total del servei. Els deixem, així posem el punt i final en Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 6 d'octubre i tornem demà amb més informació. Que vagi bé, bon dilluns.
La xarxa de comunicació local.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat. Gaudeix.